21 anys amb tu. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Que ja hem arribat.
Com anem? Com va això?
Hola.
Com estàu?
Molt bé. I tu?
Mireu, jo estic al·lucinant amb el grup de WhatsApp de segona mà Bunyola. Vos demanareu què és aquest grup.
Exactament.
Exacte.
Idò, mireu, és un grup de 751 persones que se dedica a comprar i vendre només en el terme municipal de Bunyola.
Jo t'ho puc entendre perquè solen ser bastant increïbles aquest tipus
de grups. És increïble. I no te podràs creure que vos ho promet. És a dir, promesa, paraula meva, que això que ha passat que vos contaré. És a dir, surrealista. Una senyora, aquests darrers dies, ha posat una foto i diu: venc una bossa amb roba interior elegant, utilitzada només en comptades ocasions, tot talla 38, entre parèntesis, M, 30 euros. És a dir, ven una bossa de roba interior elegant, utilitzada només en comptades ocasions. En sa foto, en sa roba interior feta una bonyiga.
Uh-huh. Bastant... O sigui, no pot diferenciar quines peces de roba hi ha.
No, però...
Sí, el manco és sincera i diu que l'ha utilitzada, perquè podries callar-te i dir, mira, són noves i tampoc ningú se'n donaria compte, però el manco és sincera.
Que siguin comptades ocasions, no ho tenen tan clar.
Mira, i ara estic cercant un altre que m'ha acabat de recordar, que no l'havia apuntada. Aquí. diu una, una altra. Tenc una pregunta. Quin tipus de coses no està permès publicar? Tenc un guinevet de pesca realment bo, però no vull anunciar-lo per vendre si no està permès. Així que, per favor, confirmeu-me que aquestes coses les puc publicar. Gràcies. I l'altre contesta: ropa interior, com si dic, indirecte per l'altre. I després li posa un altre: hola, pots posar el guinevet de pesca? M'interessa.
És que boom.
Dubtava de quin guinevet de pesca, diu, pot ser perillós.
Sí. Mal. Un altre diu, avui hora baixa, és darrer. Ha posat la foto de tres quadres, estil Ikea, amb marcs daurats, i diu, 5 euros, tot 3. I diu, un no té vidre.
Idò, li has de dir, jo pues, te compro per 4 euros.
Exactament.
Perquè el vidre me costarà 1 euro.
Bé, he de dir que jo l'altre dia vaig vendre 4 cadires.
A veure, aquí mateix.
O sigui, tu estàs ficada de ple.
Home, clar.
Rius, però...
Espera, i una senyora, que espero que no mos escolti, la veritat. Però bé, és igual, si mos escolta, una ferrada. Me va dir, bé, vendré a casa teva. Jo li vaig dir, sí, vine. Més, sap on me tenia controlada, sabia on vivia. I quan jo vaig col·locar ja les cadires a l'entrada, perquè ja sabia que les replegaria i s'aniria. I me diu, que més bons. I ell va entrar a dintre meva, vull dir, ella va voler passar, que més bons, mostra-m'ho.
I venia res més?
I, no, però ella va voler veure que tenia banal.
La vas convidar a un cafè.
Jo volia que ella volia passar.
Aquesta dona, anem a aquesta taula.
Anem
a
aquesta taula.
A menys que tenin el Mateu a casa seva.
Avui tenim en Miqui Fiol en el control tècnic. Un xop per arribar, un cara de babau, és quan tiro el dau.
Mai no t'has estat de res, no entendràs pas lo de final de mes. Veus com s'abaixa la persiana des de dins un dit més. Tot i que d'això me'n vaig, ha, 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 que això em pago el lloguer. Ja hauria
I avui tothom en xerra, avui fa un any de dia 28 d'abril del 2025. Idò, sí. Un any d'aquest moment.
Arribem així a les 8 i 4 minuts. Actualitzem tota la informació d'aquesta apagada generalitzada a la península que vos venim explicant d'avui migdia. Els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Jo anava a dir que les Balears mos han lliurat d'aquesta apagada general. Perquè nosaltres som en
esperadís, això ho sap tothom. Sense tall d'electricitat, ni caos circulatori, ni embossos... Aquí tot va sobre rodes.
Avui estan passant coses rares, jo que estic nerviosa.
La realitat supera la ficció, si no escolta.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto?
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarnos.
¿Es urgente?
Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados.
No se atenderá a mayores de 70 años.
Un momento, ¿solo hay esto?
Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos.
Hay un apagón.
Idò, sí, s'apagón, s'apagada. Mm. Bueno, recordeu on éreu que fèieu fa un any? A nosaltres no me'l va afectar gaire, però bé, és una cosa que se recorda, no?
Jo era en el pis quan estudiava, quan encara estudiava.
Fa tant d'anys.
I era allà i ho van seguir tot per la televisió. És que era increïble, la gent sortia en el carrer, una cosa.
Jo no ho record com una cosa, un dia molt normal. I molt tranquil, evidentment, amb una actualitat frenètica, que les notícies s'actualitzaven cada dos per tres,
les xarxes anaven plenes,
però jo me sap molt de greu i poca empatia, però anava ben tranquil.
És vera que on hi havia trull eren els grups de WhatsApp on hi havia gent de la península, tothom demanava, no? Com anau?
I sa, qui té molt de contactes a l'Espanya?
Qui?
A la Madrid?
Qui?
Maria Eugènia Kegles, companya d'informatius, com anem?
Bon vespre, molt bé. Feliç, sempre com a deix digne, jo ben pitant.
Que bé.
I deix un poquet sa tasca d'informatius.
Però no ho digui, no ho digui.
Però ho dic fluixet. No sigui cosa que m'ho sentís a monqui, que està per damunt nosaltres.
Avui és important que siguis aquí perquè recordam un fet informatiu important, que va ser sa pagada de l'any passat. Tu estaves fent feina en els informatius de la casa.
Era de la casa i aquell dia concretament hi havien recordat avui quan t'han sentit a una gran presentadora dels programes d'aquesta casa, un tal Xiu Xiu, que ha fet el comentari justament en aquell moment entrava l'editora de l'informatiu migdia, la Sara Casas, que havia vengut un momentet, i diu... Tu i jo estem plegades. Jo, en aquell dia concret estava l'informatiu migdia. Aquells dies estava fent substituint a la també fantàstica companya Marta Pujalto i feia temes de política, però en aquell moment era redacció, no era pel món. I què passa? Que és això? I van començar a dubtar. I clar, quan tu ho bé saps, van començar... Maria Eugènia, criden els teus contactes, que qualcú mos contesti. I lo complicat que va ser.
Clar, perquè...
Que qualcú, clar, en aquell moment tampoc sabien què passava. En aquell moment d'incerteses, els moments ideals, des del meu punt de vista d'informatius, quan no sap què passa i ho has d'esbrinar.
Sí.
I em vaig posar a enviar WhatsApp.
I no rebia res.
Que antipàtic tothom, que ningú contesta.
Perquè no, rebien els missatges o sortia el rellotge't? Te'n recordes?
D'aquest detall no me'n recordo.
Però, o sigui, vareu començar a rebre teletips per les agències...
Sí, sí,
per...
sí, vegent.
Perquè les agències d'informació, que són potser les primeres que tenen les notícies, funcionaven.
Aquí funcionava.
Clar, aquí sí.
Inicialment. I les web funcionaven, perquè clar, també hi ha... Bueno, supos que mecanismes molt més moderns,
sí,
amb altres noms, però molts de mitjans tenen generadors. I això fa, com els hospitals, que puguin funcionar. I, clar, l'agència EFE, Europa Press, en aquell moment seguia funcionant. Probablement, segons passaran les hores, degué començar a fallar, però quan nosaltres érem aquí, l'informatiu migdia, no. Anava tot bé i, sobretot, el que teníem era una por tremenda que tot caigués. Que es provaran anar caiguent cosetes, però cosetes comparat amb
perquè
tot el que va passar a la península.
Perquè
ara
ho podeu fer informatiu normal, perquè aquí va fallar la cobertura. Que, clar, nosaltres utilitzem molt el mòbil, per exemple, jo recordo Xiu Xiu que no varen poder telefonar. No, ningú mos contestava.
Però els de matí, els migdia, de matí a migdia, encara funcionaven els telèfons. De fet, jo xerro amb companys de Madrid i, de fet, acaba entrant en Biel Huguet, un company que ha fet col·laboracions vàries per informatius d'aquesta casa, de ràdio i televisió, i va acabar entrant perquè ell sí podia xerrar, perquè hi havia aquestes coses. I jo me'n recordo, te dic, vaig començar a enviar whatsapps i a cridar i no anava, i una companya que està a comunicació d'un grup parlamentari en el Congrés, bueno, jo crec que poden dir el grup, Esquerra Republicana, no tindrà cap problema, me diu, si vols, jo, diu, som a ca nostra, no sé, no sabia què passava, i acabo de sortir, i si vols, jo per puc telèfon.
Puc fer la connexió.
Clar, la vaig cridar massa aviat, perquè automàticament, diu, perdona, però és que no puc entrar, m'està fallant tot.
Te vas assabentar abans tu que una mateixa ciutadana, bé, en aquell moment vivia a Madrid, ella, suposo.
Sí, sí, no és que ella no s'assabentàs, sinó que...
No li va suposar un
primer
problema.
Primer no era, clar, no s'ho imaginaven, era una apagada, però clar, automàticament aquestes coses que de vegades no s'acaben d'entendre, aquelles coses que jo sempre expliquen reiteradament que els grups parlamentaris en el Congrés, en el Senat, en el Parlament de les Illes Balears, en el Consell de Mallorca, que a totes aquestes, en es Divisa i en es de Formentera i Menorca també, no vull aquí que hi hagi ningú manco, però que sempre sembla entre cometes que no fan res, però sí, perquè automàticament se varen haver de posar tots a fer feina, mirar si havien de fer iniciatives, si havien de demanar la compareixença de la cap de Red Elèctrica Espanyola o el ministeri en aquell moment, era vicepresidència d'energia, que havien de fer, que no... Clar, tot això és... Són aquestes coses que mai sabem, perquè sempre nosaltres el que veiem, o la població, el que veu és quan hi ha declaracions davant dels mitjans, es trosset, ara també quan se veu a xarxa, però no, és que en aquell moment se posen a fer feina, que no ho sembla.
I una altra cosa que també vàrem aprendre com a societat i que vàrem viure de primera mà com a periodistes és que, clar, les televisions fallen. El mitjà digital fallen. Per tant, quin és el mitjà de comunicació tradicional que, tot i l'adversitat de l'energia, continua? La ràdio.
La ràdio. La ràdio segueix funcionant. I aquestes, a mi és que ja ho sabeu, una apassionada de la ràdio, i a mi m'encanten les radietes petites que pot posar davall el coixí. Que quan tornes més gran no ho pot fer perquè te diuen que fas, ja està bé. Però aquestes funcionen. Funcionen amb piles. I n'hi ha algunes meravelloses també que van per via solar.
I n'hi ha que se recarrega.
Que se recarrega.
Comprau ràdios analògiques perquè és allà quan aquest tipus de...
Hi ha un altre element, perdoneu, perquè vosaltres que sou molt jovenets i ja ni bon recordeu. Però els telèfons fixes seguien funcionant.
Exactament.
I moltes... No, però no hi havia corrent, o sí?
No van corrent.
No van
línia
corrent.
Telefònica.
Exactament.
Funcionen. De fet, de fet, aquell dia, companys d'altres ràdios estatals entraren per telèfon fix.
Això és fort. Això és molt fort.
Perquè aquí teniu telèfon fix, ara fem aquí un estudi. Entens, tu, el fas servir? Es fixa?
Que a ma mare sí.
Sí, clar. Jo que és la meva padrina també.
No, jo no. Jo que nostre ja fa temps que no.
Jo l'altre dia era que a mon pare i ma mare i va sonar i hi havia la propaganda perquè ningú telefona i dic, què és això? No, és broma. M'ha fet com a por contestar. No vaig contestar, sabia que era propaganda.
Però jo tinc un telèfon antic d'aquests que fan volteta, que era d'una casa, d'un amic que me'l va regalar, i quan l'enxufes, funciona. Dona línia, el que se diu dona línia.
Sí. I Maria Eugeni, vareu tenir por, entre cometes, o estàveu pendent de si arribava aquí?
Sí.
És a dir, perquè, clar, aquí mos varen lliurar, ho han dit abans, però sí que és veritat que se'm va anar la cobertura i devia haver dubtes de lo millor si a Menorca crec que va passar qualque cosa, no sé, estava pendent, no? I va haver problemes, però és
que sobretot, clar, inicialment no sabien què era. Bueno, de fet, encara no està massa clar que va arribar a passar aquell dia. I clar,
no s'ha acabat d'aclarir. És a dir, jo, per lo que tinc, les darreres informacions van ser que el president del govern, el govern central, en Pedro Sánchez, va dir que encara no s'havia aclarit, que ho investigaven, però bueno, no s'ha sabut res més d'això.
S'ha acabat ara una comissió d'investigació, just aquesta setmana hi ha hagut compareixences ahir mateix, avui sí, avui de matí a la millor n'hi ha hagut, no vos ho puc dir segur, però ahir sí, i encara s'està poc a poc, les investigacions internes de Red Elèctrica també han quedat entre còmetes, en res, s'entén que no ha estat una responsabilitat de ningú de moment i segueix així, però clar, en aquell moment, o sigui, m'on anem a l'hora que comença tot, clar, tampoc saps, perquè ha començat pels Pirineus i va baixant i seguirà, serà només Espanya, anirà a un altre país, en aquell moment no sabíem si era una aturada de llum, podria acabar tot Europa.
Sí, sí,
no,
sí,
no es té,
sí, clar. Comentava. Jo, la meva teoria que circulava per internet i jo li dono suport en aquesta teoria és que en Pedro Sánchez la gent de Portugal, el govern de Portugal va ordenar aquesta pagada a la península perquè Portugal només va donar els 12 punts a Eurovisió.
Que havia estat... És una bona teoria.
Feia una setmana.
Sí. Coses més rares s'hauran vist.
Sí, pot ser, perquè la gent sempre... El rancor no és bo.
No, totalment.
És a dir, que en Pedro Sánchez va dir... I de... Una estona per als portuguesos.
Exacte.
Però sense voler també va tocar el comptador d'Espanya.
Ses palanquetes de vegades.
Exacte. Se que portava a Portugal, se que portava a Espanya, se va confondre i...
Sí. Vaig, clar, vaig, no està allà.
No estem mal posades.
Bon, que comparteixen sempre aquestes coses.
Bé, ja, Maria Eugènia Quecles, moltes gràcies per aquesta crònica.
Un plaer,
efemèride.
Com sempre.
Efemèride.
Com sempre, ja sabeu que entre butlletí i butlletí sempre puc venir a veure-vos.
Escoltareu els butlletins informatius i els informatius, no, Maria Eugènia, que les companya. Gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Sí, ya era sábado otra vez, sigo una semana más de rutina de trabajo. Quise tratar de olvidar mi desdicha y soledad, pasa la noche bailando. Esperaba encontrarme otra vez con gente que en mí no tiene interés. No, 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 fui al llegar y verla que me sorprendí, pues siendo tan linda me escogió a mí. A mí
fue como con la bella.
Ay, sí,
la bella y la bestia.
Ay, qué bella era ella.
La
situació, l'infern Disney.
És relaxant, és relaxant.
Un càsting per a The Walt Disney Company a Girona s'ha convertit en un caos absolut.
La convocatòria de figurants i ballarins per a Live Action d'Enredos ha provocat llargues coes a la Fira de Girona. Hi ha hagut centenars de persones que han esperat durant hores des de primera hora del matí i, clar, l'organització ha quedat desbordada davant l'allau d'aspirants. No s'ho esperaven, aquests aspirants que han respost massivament a una crida oberta a persones de totes les edats d'entre 4 i 80 anys. Això ha generat una gran afluència de persones i, per tant, problemes logístics i una situació de saturació a l'accés del recinte.
Fins i tot hi ha hagut bregues per gent que se colava a sa cua entre els participants en aquest càsting per Enredados. El que havia de ser un procés de selecció ordinari s'ha acabat convertint en un fenomen inesperat, evidenciant l'enorme capacitat de convocatòria d'un projecte vinculat a Disney i l'interès que desperta qualsevol producció d'aquestes característiques.
És relaxant, és relaxant.
Tres ràdios, participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública.
L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Notícies d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Bon vespre, xiu-xiues. Vull dedicar la cançó a Olivia d'Estiets, a la meva filla Olivia, perquè després de molt de noms que teníem pensats per posar-li a banda que nascés, m'ho van decidir per Olivia. I el dematí següent, anant a fer feina, a una llista de Spotify me va sonar la cançó Olivia d'Estiets i m'ha aparegut una coincidència tan guapa que cada vegada que sent aquesta cançó me'n recorda aquell moment que van decidir Olivia amb la meva dona. T'estimo, Olivia.
Surt una panxeta i els papàs són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia, que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Vai, meva germana d'imprevista. Treu un sobret amb una pista. Un dibuixet que ens fa ser avis i tiets. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic.
Que estrany, Olivia.
Que bons, els Tiets.
I quina dedicatòria.
També he dit, que bons, no ho sé, jo crec que va ser l'únic disc bo que han fet.
Què són, els Tiets, els Tallets o els Tiets?
Jo crec que són Tallets, però jo sempre diré Tiets.
Jo els diré els Concos.
Tiets.
Els Tios.
Els Concos. Bé, Jordi, el moment de repartir gomets.
És moment de repartir gomets. I vull començar amb els gomets vermells. Males notícies sempre primer.
No és vera.
Primer gol vermell pels rànquings de platges en general.
Hotel de sol i playa, turista no se vaya, no. 90.000 piscines i un golf a set salines, oh. Això abans era un manantial, però s'ha ido s'ha enverinat.
Mem, començam fort.
A veure, mem.
Certa pàgina web de viatges, que no diré noms, ha anunciat els guanyadors dels seus premis Traveler's Choice.
Opa!
És, bàsicament, un rànquing de les platges millors puntuades pels usuaris durant tot l'any. I ara ha estat una notícia increïble que dues platges de Balears estan entre les 15 millors. La platja de Muro, en les 15 millors d'Europa.
Ah, d'Europa.
La platja de Muro i la Cala Conta d'Eivissa. No he anat a cap de les dues, per tant, no puc dir si és verà o no. Però hem de suposar que tot això és un orgull.
Home!
I d'orgull,
les nostres
poc.
Platges.
D'orgull, poc. O sigui, hem de valorar les millors platges per l'opinió dels usuaris que hi van?
No.
Quin criteri té aquesta gent?
Cap.
Cap ni un. I vaig més enllà. Hem de valorar quines són les millors platges d'Europa? És necessari? No.
No.
Perquè tota aquesta gent que posa estrelletes en els llocs on va, que va en aquesta aplicació i posa estrelleta, és la primera que després opina malament d'una platja perquè està massa plena, no? I li posa va de qualificació. I millor calla.
Però ja és com molt, molt superficial allò de valorar un espai natural, no?
Exacte, i té moltes variables que segurament no tenen en compte que s'afixen ells només, no? Únicament en la platja si tenen, no, si hi ha peixos, quins serveis? Així
no,
viuets.
No, a veure, aquest tipus de pàgines...
És una platja...
Si hi ha parasols, si hi ha gandules...
La millor platja per jo, la millor platja del món és aquella que es buida. Això ho valora, aquesta gent?
No ho crec.
No ho crec. També una opinió que ja veus tu, que potser va caminant i té la mala sort de trepitjar una caca, i ja li posa i ja diràs que és una platja que està bruta, clar, que és un desastre, clar. També
home,
no,
una
si
caca
de fiar,
a una
opinions,
platja...
Bueno.
És que està...
Home, si és una...
Hi ha platges de cans.
Si ho analitzem en profunditat, si és una platja de ca, podria ser, però si és sí, una platja en què no hi van cans, i m'estanyaria una mica, no sé què, hi hagi qualque humà que sigui un poc porc.
Que és culpa dels humans.
Bé, en tot cas, quina conclusió?
No s'han de valorar les platges, ni s'han de fer rànquings per promocionar-les, que no ho necessitem, no, Jordi?
Exacte, i tampoc donar-li importància en aquests rànquings, que totes les platges acaben sent el mateix, arena i aigua. Ja està.
Exacte.
No ens hem de complicar. Així que goma per mi, per següent de viatges, per la gent que puntua platges i la gent que mira el rànquing per triar a quina platja anar.
Molt bé.
Vinga, i seguim xerrant de platges. Avui va de platges la cosa perquè el següent goma per mi va pels lladres d'arena. I dos, Consell de Menorca ha duit a terme la campanya de classificació i retornament de material geològic recuperat per la seguretat de l'aeroport de Menorca. I atents, perquè entre arena, pedres i fòssils han recuperat 876 quilos de material.
Molt bé.
Això és de gent que ha
gent
agafat arena, que ha collit arena, pedres, etc. i un souvenir.
Sí, se l'intentava endur i a l'aeroport els han dit no.
Clar.
Això se queda a Menorca.
Deuen allà, diuen Menorca Sand of America and Sand.
Sí.
Exacte. Serena de Menorca.
I és vera que 876 quilos, però la quantitat ha baixat, perquè, per exemple, el 2021 varen ser 3.904, o sigui, una passada. També és vera que no és la quantitat real de lo que s'estreu, perquè és vera que poden treure material, a lo millor per via marítima, o equipatge facturat, tampoc se revisa. O sigui, això és la gent que passa pel control. I ja tenen tot aquest quilo. Bé, un pot desastre. I he de dir que aquesta notícia a mi m'ha interessat, especialment per la gent que roba arena. O sigui, jo vaig a passar un dia a Menorca, se me fica arena per les sabates i en el control me poden dir qualque cosa, creus?
No, home, no. Si te pleguen amb un potet així de vidre, com de confitura, ple d'arena... Ah, no, és que és un record, noida, no, Jordi, no t'ho pots endur. No. És un atemptat contra la naturalesa i l'erosió de les platges.
O sigui, si vaig a la platja i tenc arena pels cabells i vaig a l'aeroport,
no
t'ho
mouran cap multa,
bé,
Jordi.
Jo per això és un món, aquí s'ha obert un món. En tot cas, goma vermell per tota aquella gent que s'intenta endur material geològic de silla i doble goma vermell pels que roben arena.
Exacte.
El Paco agafa una pedreta graciosa.
Però, Jordi, no t'espolses. Tu, quan surts de la platja, no t'espolses.
Bé, sí, era una broma, t'inés.
Jo t'ho diré una cosa, per això jo només vaig a cales de roques.
Està bé.
Ah, dir que tu robes roques.
No, però no m'enduc arena, no es peus ni enlloc.
Ja, si jo tampoc sóc molt de platja, però bé. Anàvem sol de res com a
per bé. Però bé, Inés, era una broma.
Com a vam venir aquí, no és de platja.
Sí, em sap greu per els oients.
No, jo crec que molta gent estarà d'acord amb tu. Bé, en tot cas.
En tot cas, anem a sota de regoma per mi. Vinga, anem a passar a les platges ja. I aquesta és per el nou local de pastissos de formatge de Palma. Jo no sé si sou conscients de la febre que hi ha ara per els pastissos de formatge.
Ho he vist, què és això? Què és aquest local?
Bé, en general els pastissos de formatge donen per secció sencera, però sí, si ara les smash burgers i els pastissos són la nova moda culinària, i aquí a Mallorca acaben d'obrir un local que s'ha fet viral, que és una franquícia que se dedica a vendre pastissos de formatge a 99 cèntims.
Ah, és per això que hi havia tanta cua per preu.
Clar, des de ca obert, coades de gent per aconseguir el seu trosset.
Però, perdona, Jordi, pastissos grossos o petits?
No, un tros.
Ah, un trosset de pastís.
No han d'abusar, clar, no te venen els pastís sencer.
I la gent ha fet una coada per un tros de pastís a un euro.
Exacte.
I l'ha fet a la ca teva i entendràs... per una setmana.
Exacte, i podràs convidar la gent.
Sí.
A mi va fer molta gràcia perquè a l'última hora traia aquesta notícia i recuperava les declaracions d'una influencer que deia és que per 99 cèntims no ho trobes ni a un supermercat.
Però no.
I jo
t'ho
dic, si és més econòmic, si és més econòmic que un pastís de formatge de súper, jo me plantejaria la procedència d'aquest tros de tarta de formatge, no?
També.
Perquè 99 cèntims, no ho sé.
Jo crec que qui analitzarà aquest fenomen antropològic de la millor manera és en Sion Catxana. Sion, bon vespre.
Efectivament, bon vespre, com anem?
Que no opines que la gent faci aquestes coses per...
Estic bastant en contra de fer cor, i vos explicaré la meva secció, de fet.
Però, de fet? Ah, sí.
Sí, però la tarta de formatge sí que m'agrada. O sigui que
ja,
tenc...
però aquestes
però,
coades...
I què en pensam d'un pastís de formatge amb ensaïmada?
Uf, no.
O amb galletes de xocolata o amb crema de festuc.
Em bafa.
No ho sé.
Dins ensaïmada.
No ho sé.
Pues, o sigui, una, jo crec que és un pastís de formatge en sa base, lo millor d'ensaïmada.
No
com
sé.
Un flam, que a vegades té base d'ensaïmada.
Jo he vist ses imatges de ses pastissos de formatge aquests amb mescles rares i ja m'he embafat. Jo ara no soparé avui.
Sí, jo tampoc. Jo no soc molt fan de sa pastís de formatge. Està tan de moda. No m'agrada.
Man, són bons, però jo crec que és hora d'acabar amb els pastissos de formatge
sí,
i acabar amb aquesta pandèmia de tothom que em vol comprar. Ja està.
Estic d'acord.
S'ha acabat. No m'ha passat. N'hi ha més coses que estan bé. El tiramisú, menjat un tiramisú, no ho sé.
Sí.
Un flor.
Supera-ho.
Un flor,
per exemple.
Supera-ho. Una ensaïmada.
Heu estat un segon pensant que era un flor.
Ei, Vicenç, molt bo.
Sí.
Una ensaïmada, però fora de pastís de formatge, no
exacte.
Fa falta.
Una crema catalana.
A un pastís de formatge, si vols bé de gust. Qui sou vosaltres per dir-li a la gent que ha de menjar, que ha deixat de menjar?
En Xavi va anar a fer cua i s'està justificant.
Jo vaig menjar dos pastís de formatge per...
2 euros?
No, 1 euro 98 cèntims.
És vera?
No, és broma. Però bona, escolta, jo et menjaria. Cua no em faria.
Jo crec que ja
ho deixem anar, això.
Ja basta. Però bé, vinga, no m'ha passat en sols gomes verds.
Positivisme.
Ja i gomes verd per la fúmiga. Jo no sé si esteu massa ficats, si sou molt fans de la fúmiga. Mm. Però ja va anunciar fa uns mesos que se retirava i que enguany ja fa els darrers concerts. De fet, els dos darrers són per octubre i se van acabar les entrades amb un any de... O sigui, el varen fer un any vista i se li van acabar les entrades. Però a nosaltres els hi volem donar un com a advert perquè han anunciat que faran concert a Mallorca.
Molt bé, la
gira, i tocaran a Falanits en el Tribu Fest.
Són valencians, ells.
Són valencians.
D'acord.
I això és bona notícia perquè no seria la primera vegada que un grup fa una gira final i no fa cap concert a les illes. Això ha passat.
També t'he dit que mos estan anant de ser mans la massificació en els concerts. Això de que acabin les entrades tan ràpid per qualsevol concert...
Jo no me sé organitzar. Exacte. Jo m'agrada el mateix dia decidir si vaig o no. No pot ser que...
Donau-mos espai, per favor.
Després hi ha tota aquesta gent que penja per Instagram. Venc entrada per la fúmiga de l'octubre.
I jo estic fent cop especial de formatge. És que no pot ser.
Ai, en tot cas, tindrem la fúmiga, tindrem concert de acomiadament i, per tant, com a verd per la fúmiga, per pensar en Balears i esperem que aquest com a verd continuï perquè hi ha aquesta moda de dir que ho deixes, que vens moltes entrades, esperes un any o dos i tornes. Mm-hmm.
Això no.
Si no, deixeu
com a vermell.
Ja està bé.
Vermell, granate.
De moment tenen el verd perquè no sabem què passarà. I anem en el següent com a verd que esperen Richard Torres.
Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde.
I do tens perquè l'activista Richard Torres s'ha casat amb un arbre a Madrid.
Molt bé.
Na, 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 na.
Molt bé, Richard Torres. Na, 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 na.
Visca l'amor.
Na, 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 na. Visca l'amor. Visca els nuvis. Visca l'amor cap a la naturalesa. La felicitat de les persones,
sí.
Dels arbres.
Hi ha un petit gir, però, en aquesta notícia. I és que hem de dir que fins ara ha viatjat a 41 països i ja s'ha casat amb 19 arbres.
Molt bé.
És un infidel.
Un segon. Sí. Què vol dir casar-se? Jordi, m'ho vol explicar.
Ell va, si vol passar arbre, li fan una cerimònia i se considera que s'ha casat. No crec que sigui una cosa oficial.
És un contracte matrimonial.
No deu ser per l'Iglesi, perquè s'arbre difícil que pugui entrar.
A lo millor hi ha un contracte firmat només per una banda, perquè...
Sí.
Clar, però la pregunta és, ho fa amb consentiment de s'arbre? És a dir, diu, vols declarar matrimoni, si vull, i l'altre que diu.
Sí, perquè diuen que els arbres et poden transmetre coses.
Sí.
Quan un arbre no està d'acord amb allò que li està passant, té una arrel
Vibro.
Vosses arrels comencen a fer coses estranyes, comencen a sortir de ball. No vi Harry Potter, hi havia un arbre, el Sauce Llorón.
És un poc exacte.
I el Pocahontas també.
Resulta que era una pel·li.
I Avatar no ho has vist, Avatar.
Jo crec que ell sí que ho sent, perquè a més ja se va casar fa 4 anys amb un arbre català. I ha dit que l'arbre català no és gelós, i per tant aquí hi ha un consens, hi ha una decisió mútua, i tens permís per casar-se amb altres arbres. Això està molt bé.
I ara en Richard Torres aquí que el duguin a...
Jo
a crec...
Però tu li poses un gomet verd.
Jo li poso un gomet verd per creure en l'amor i, sobretot, si creus en això, ho vius públicament, no tens cap tipus de vergonya, mostres el teu amor cap als arbres i ja està. Tampoc li ha fet mal a ningú.
No.
Ja està, sigui feliç.
Amor sense fronteres.
Amor sense fronteres. Exacte, sí. Visca l'amor.
Visca l'amor.
Visca la naturalesa i visca la vida. Au.
Exactament, molt bé.
Gomet verd per l'activista Richard Torres i anem amb el darrer gomet verd, que és per la revista 07500. Estan patint per la ciutat. Idò, aquest diumenge varen tornar els concerts d'Endiumenjats a Manacor, que per qui no sàpiga què és això, és una iniciativa que fa la revista 07500, que és la revista local de Manacor, que organitza concerts a comerços locals un diumenge en el mes. De fet, jo hi vaig estar, la primera temporada, estic aquí tirant.
Anava a dir, és que només...
He aprofitat.
No, totalment. Volies fer autobombo.
Un poquet. No, jo hi vaig estar ajudant a càmera, la primera temporada que se va fer.
O sigui, aprofites per fer-te propaganda que saps gravar...
Tampoc és tant de currículum.
Jordi, està beníssim.
Ja està,
Jo venc en això cada setmana, també ho he de dir.
Bé, van gravar, jo, aquella temporada, Reina, Jorra i Gomorra, Montjoan Antiquat i bastanta gent més, i se feia, per exemple, una tenda de còmics, una tenda de sabates, una llibreria, i se gravaven així, concertets. I de fet, aquest diumenge se va inaugurar la segona edició, segona temporada, amb el grup Panda Pants a una perruqueria.
Ah, mira.
Molt bé. Que original, això m'agrada.
La veritat és que és una iniciativa molt xula que impulsa comerç local, grups locals, amplia l'oferta cultural a Manacor un diumenge de matí, que poca cosa hi deu haver. Així que vos recoman passar-hi qualque diumenge perquè l'ambient és xulo.
Molt bon
pla. I és veritat que és un bon pla, és un poc complicat, no seran les màximes comoditats, perquè anar a fer un concert a una perruqueria...
No, però és guai, és xulo.
És xulo. I ja està, com a verd
per... Mos agraden les coses xules.
Exacte. Xules no, xulíssimes.
Gomet verd per la iniciativa d'en Diumenjats i gomet verd per jo per participar-hi. Ja,
Jordi,
per favor.
Jordi, per favor, un gomet daurat.
Sí, sí.
Gomet daurat.
Clar que sí.
IB3 Ràdio és diversió.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
tanta sort que arriba ell i ja ho sabeu, mos remena el cervell per intentar trobar respostes a sa vida que mos fan falta en ses seves...
Sionades.
Ai, Sion Catxana, dóna-mos respostes, per favor.
Bé, respostes no sé, però volvem que parlar d'una experiència personal, en primer lloc.
M'agrada que et duis experiències personals.
Comença a fer bon temps.
Sí.
Comença a fer bon temps i passa que comencen a venir amics... no estrangers, però de fora de les nostres illes.
Sí.
I, clar, tu has de fer d'anfitrió.
Correcte.
Els has de fer una mica de la passejada típica que s'ha de fer a qualcú quan te visita.
I tothom té un conegut que ve.
Qualcú conegut que ve, i sobretot quan comença a venir bon temps, proliferen. I resulta que va venir un amic meu argentí, ara fa cosa de setmanes, i li vaig dur a fer la ruta típica. I una de les aturades imprescindibles és Valldemossa.
D'acord.
No? Valldemossa, i bé, vam anar a Valldemossa a veure aquell poble que és preciós, i vam anar a un establiment molt conegut per les seves coquetes de patata.
Sí.
I estàvem fent cor per comprar la coqueta de patata, i xerràvem amb la meva parella de quantes coquetes comprar, menys si comprant xocolata o no. I la persona que estava davant, que era una senyora, encantadora per cert, se va girar i me va dir: "Tenéis que comprar coques de patata perquè és típico de aquí." I jo li vaig dir: "Sí, sí, sí, som d'aquí, ho sé." I la tia me va dir: "You have to buy..."
Això és boníssim.
"This..."
Això és molt bo.
"Because it's typical from here." I com que vaig veure que ja allò estava perdut,
això és molt bo,
li vaig contestar en castellà i li vaig dir: "No, no, si te entiendo, si soy de aquí." I em va dir: "Ah, pensava que erais italianos."
Vale, mare de Déu.
Vale. Què passa?
Era ella, que no era d'aquí. Efectivament.
Efectivament. No era d'aquí ni ho ha estat mai. Què passa? Aquesta escena, que és terrible,
sí,
a nivell simbòlic és preciosa. Perquè defineix el que és ser de Mallorca avui en dia. En primer lloc, fer cor. Fer cor per tot. I en segon lloc, que una persona que no és d'aquí t'explica el que és típic de que teu. I és això el que me va passar allà. I avui, per explicar tot això, vos duc el concepte de topofília d'un geògraf i filòsof que s'anom Yi Fu Tuan. I primer vos poso una cançó i vos l'explico.
Ai.
Sonava Joan Miquel Oliver, que sempre fa Mallorca, que sempre fa Illes Balears.
Jo me pego en ansietat, he de dir, si jo no, amb aquests temes.
Amb aquests temes
de veritat. Me crea molta angoixa, perquè jo som de la Serra de Tramuntana, i és veritat que...
Ai. Sí, passa. Sí, és així.
Però bé.
Però...
Tanta sort que tu mos dus respostes.
Vos duc explicacions, que no respostes. I, de fet, vos duc aquest senyor, que s'anom Yi Fu Tuan, que va néixer el 1930, desgraciadament ho va deixar en el 2022, i ell va ser un geògraf i pensador humanista. Va néixer a Xina, però se va educar entre Austràlia i Estats Units. I és considerat una de les figures claus de la geografia humanista. I què és això? Una corrent que posa el focus no tant en els espais físics, sinó com en les persones els experimenten en aquests espais i com els donem sentit. I vos duc un concepte que m'ha flipat quan l'he descobert, perquè clar, jo m'he quedat pensant amb aquella senyora que m'havia intentat explicar que m'eva, no? I vaig dir, en la filosofia i la literatura universal, quin concepte em dona per manejar a tot això, no? I vaig topar amb aquest concepte de topofília, que dit de manera senzilla, és el vincle que tenim amb els llocs, però no de manera superficial, no de manera tipus m'agrada aquest lloc o conec com és aquest lloc, sinó que és una cosa més profunda. És la sensació de que no només coneixes el lloc, sinó que el tens incorporat, d'acord? És saber com funciona aquest lloc sense haver de dir-ho explícitament, és moure't dins l'espai sense haver de pensar-hi. Coneixes codis, els ritmes, les petites coses que no surten en el mapa ni les guies... En definitiva, sentir el lloc no com una part de lo que t'envolta, sinó com una part de lo que ets, que és el que me passa a mi a Mallorca, no? Jo m'ho not com a part de la meva identitat. I això, segons Antoine, no és una cosa que tinguem sempre garantida. I m'ho va demostrar aquella senyora Valldemossa. No és automàtica, se construeix amb el temps, en la repetició, és a dir, quan tu has viscut i crescut en un indret, sols generar aquesta topofília amb aquell indret. Però què passa? Que també hi ha un concepte contrari a la topofília. Hi ha aquell moment en què deixa de funcionar aquesta lògica que coneixes. I, de qualque manera, allò que reconeixes físicament ja no t'acaba de funcionar, ja no entens els codis que el mouen.
I això, perdona, ho explica qualque llibre.
Sí, sí, sí. Un llibre que té el mateix títol de Topofília.
Topofília.
Topofília, de 1973.
Me l'apuntaré.
Autor... Sí, 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 sí.
Home, fa molta... Per si trobes respostes.
Fa molta por, fa moltíssima por, sí. Això que diu, de quan ja no reconeixes aquell lloc, és a dir, quan no, ets incapaç de reconèixer la teva barriada perquè la gent que hi vivia va morir i ara l'ocupa gent que ni coneixes, que no xerra ni el teu idioma, i això fa molta, molta por.
Exactament. I és un poc el que va associat amb la gentrificació dels jocs, no? La gentrificació dels jocs anul·la la topofília dels locals, que això és el que intenta explicar una mica aquest autor. És una inversió sutil de rols. De qualque manera, quan intentam explicar aquell lloc, sense voler, intentant justificar per què pertany a la nostra identitat. I és el que dèiem, quan entenem els rols, els codis que l'acompanyen. Però a vegades això no acaba d'encaixar, perquè la nostra relació amb el territori se transforma. Quan un lloc deixa de ser viscut des de dins i comença a ser interpretat des de fora, com va passar amb aquella senyora, quan el lloc ja no s'explica en si mateix, sinó que és explicat, això, en termes d'Antoine, és una forma d'alienació respecte en el teu lloc d'origen, respecte a que teva. És una mica també el que ja vaig explicar, i sempre torno, perquè jo crec que m'ha quedat molt fina aquesta secció, quan vaig anar a Malgrats i vaig experimentar aquell paisatge en sa novetat i en el mateix temps com una necessitat de recuperar certs espais que se mos havien robat. No? Calvià Santa Ponsa és un espai que se mos ha robat i, per tant, hauríem de tornar allà. I jo crec que la topofilia en els fons és una forma d'estar ancorat, de no flotar, de sentir-te part d'allò que t'envolta. Jo tenc respecte pels expats. No? No sé si vosaltres en teniu. No ho generen simpatia. És a dir, gent que... De qualque manera...
Bueno, respecte, no.
No, que té la valentia...
Antipatia, sí.
Sí, bé, però que té com la valentia de sortir del seu, diguéssim, lloc de confort, la seva zona de confort, i provar sort a un altre lloc. Però me causen bastanta pena en el mateix temps perquè crec que mai poden generar aquesta topofília. I és una de les coses que amb els anys crec que més valor s'arrelament a un lloc com a part de la meva identitat. I crec que si quan tu estàs votant d'un lloc a un altre, és impossible que generis aquest sentiment. De qualque manera, quan comences a perdre aquest anclatge, se genera un conflicte, una ruptura, i el problema és que quan altra gent t'ho romp a tu, de qualque manera tens un problema, perquè jo, sense haver partit de casa meva, m'estic sentint com si hagués partit d'allà, perquè vaig a segon quins indrets i me sento una mica desplaçat. No sé què trobava de tot això. No sé si m'ho ha passat a vosaltres, que heu anat a qualque indret.
Per mi és el meu dia a dia, vull dir, no.
Bunyola està així, no? Bunyola està completament...
Sí, vull dir, és que vos he d'explicar.
És la meva barriada. És la meva barriada. Això jo crec que és el local, ho viu amb una profunda frustració i fins i tot et diré un puntet de ràbia, perquè tu, si vols viure la teva barriada, vols viure on viu la teva padrina, els teus amics de infantesa, ton pare, ton germà, si vols viure allà, has de, teòricament, comprar una casa o pagar un lloguer. Què passa? Tu, quan vas a comprar una casa, una barriada en què hi està entrant gent nova, que és la teva barriada, és on tu has crescut, i has de competir amb aquesta gent, jo t'ho dic, és un cas personal, de mirar un pis que m'agradava molt, com comprendreu, un pis que no es vol de pagar, i, clar, un preu en què jo vaig poder ajustar una mica, vaig estranyar, i quan havia estret tot el que havia pogut estranyar, que ja no podia ni assumir, me telefonen: mira, estàs competint amb un suec.
Clar.
Me sap greu, eh? Això és verídic.
Què faig?
I que arriba en aquest punt i dius... Molt bé. Què puc fer? I si vaig per la meva barriada, què puc fer?
No, i...
És que això mos fa desenvolupar una negativitat i un rebuig a coses que realment també són persones humanes, tots som turistes del món, perquè m'han anat també de viatge,
sí,
i mos estan fent desenvolupar un rebuig molt important, però per això, vull dir, tu has mencionat els despats, són aquesta gent que fa feina teletreballant, i les trobareu a les cafeteries, vull dir... Ja és com, ara, per exemple, el carrer de la Lluna de Solla, per exemple, tots els comerços locals s'estan jubilant. Què passa? Que s'ha acabat. Yeah. I Vall de Mossa, Solla... Ara a Bunyola obrin un hostal, un hotel, petit hotel, allà on hi havia una merceria. Vull dir, són evolució... Vull dir, estem convertint-nos en un espai que no el nostre, definitivament.
Jo, sobretot en el meu cas a Son Servera, passa molt en els comerços, no? Que comerços que has vist tota la vida i de cop se tornen en lo que se tornen. Record molt, especialment una a la plaça, que era una tenda de llepolies i que anaven molt de petits, i ara és un immobiliari.
I, perdona, molt ràpidament, que han de viure enfadats tota la vida?
Sí, no, és que és això, jo visc enfadada, vull dir...
Jo també.
Sí. Jo, és a dir, jo estic dins ca meva i tinc les finestres obertes i sent xerrar alemany, suec,
saps
noruec...
Saps a poc que mos fa? És que ja són qüestions, però saps a poc que fa?
Que no, enfadat.
No, saps a poc que fa que un dia tu vagis, passis per davant de casa teva padrina i vagis... una persona que no sou ningú de vosaltres, fumant-se un puros a terrassa,
clar.
I pensant, mira en Helmut, no sap greu, pot ser qualsevol persona.
No, pot ser qualsevol persona.
Però això què passa amb això?
Això és un problema, però el que jo volia, diguéssim, recalcar avui, a part de l'apropiació física, és l'apropiació simbòlica, que és el que em va passar en la coca de patata. I recordo un altre exemple, que quan jo estava estudiant filosofia, a primer de grau, una persona que just davant jo, a la classe... que era un guiri. Tenia de fons de pantalla un plat de fideu de germà. I això me'n recordaré tota la vida. I ara...
Te va tocar, això?
Sí, sí, perquè li vaig dir, ostres, que és que has anat a venir a salem en el sopar de fresca qualque vegada? Em diu, clar, som d'allà. Si vols, qualque dia te convido a venir a sopar. I aquest moment de que m'ho vulguin explicar, és això el que jo volia dir avui.
Sí,
no
sí,
només
sí, sí.
que mos...
M'han amarat per ser verdisses de...
Mos podran llevar ses cases, mos podran llevar ses terres, sí, mos podran llevar ses vinyes, però que me llevis el que és el meu patrimoni cultural, per aquí no hi pas. I és un poc el que vaig sentir jo quan me varen voler explicar que la coca de patata és típica de Vall de Mossa. Però bueno, vos poso una altra cançoneta i acabam. Que estem un poc aquí de baixona, que vos hem marcat un poc el dia, voldria conversar una mica més distesament. Jo vaig fer una ruta amb aquest amic argentí que va venir aquí, però crec que tots tenim una mica la ruta de quan mos visiten, no? És a dir, aquells llocs que els adus, que sempre és llocs que estan bé, però que tampoc siguin aquell punt secret que no vols compartir amb ningú. A mi em passa molt que quan ve un amic de fora, li dic, mira, allà... dues opcions. La part llevant sud, que sempre els hi ven com això és el Caribe, vale? I la part tramuntana, que això és Sorrentino, això és Mediterrani de Veres, això és Penya-Segat i Aigo. Els hi duc a Vall de Mossa d'allà, llocs típics, i qualque platja de l'altra banda, perquè vegin un poc la diferència. Després, sempre passam per qualque bar de potada a fer un variat, això és innegociable, i... he de dir que me sap greu dir això, però també els educ a veure alguna posta de sol a la banda de nord, tipus Pollença, etc.
Tu, la pregunta és, per què vas anar a Vall de Mossa? Per què van educar jo l'altre ball de mostra?
Perquè se li ha de mostrar. A mi ja no me causa impressió, però si ve qualcú de fora...
Però has col·laborat amb el sacó?
Clar, sí, evidentment, però què faig? Què faig? Que m'adugui la policia d'esturisme, m'adugui a tancar? És que què faig? Clar, és que li he de dur? L'he de dur a un socarral de desplai que faig
molt. Perdona, és preciós, és preciós.
Sí, és preciós, també, però ell va cercar el que va cercar i li he de mostrar el que vol veure. És un debat, també.
És un dilema.
Sí, però saps què passa? Que, clar, que no tots sempre som més guapos. És aquest el problema, que jo quan veig qualcú que fa això m'aqueix molt, però si ve el camí meu, que li he de mostrar el que no m'agrada, jo li mostro el que també m'agrada, no sé què feia vosaltres.
És un dilema.
Ja fa el mateix, ja.
Que clar.
No ho sé, jo l'altre dia, bé, tinc vincle, tinc família alemanya i va venir una família meva, que té de bé la meva edat, a fer un viatge així com... Ella volia desconnectar tota sola. I m'ha dit que la dugués, que volia fer una passejada. I jo la vaig dur a un lloc que és secret, vull dir que no hi havia ningú. A més, vull dir, a la tramuntana, entre d'ahir vaig de mossa... Clar, vaig pecar. Jo vaig tenir un dilema molt profund amb això. Què faig? I ella, sent turista, me va dir no m'agrada que hi hagi tant de turistes. I ella m'ha dit, però jo soc turista. Li va dir, sí, tu ets turista i jo soc d'aquí, m'aquest tot el dia, però t'estic duent. Però vaig dir, bé, però com que és família, no compta.
Sí.
Però bueno, no ho sé.
També hi ha un punt aquí...
Mos estem aquí...
Sí, però també hi ha un punt aquí que jo...
Mostrant-se cabardina.
Jo vaig defensar l'altre dia, i és... no mostrar segons quins indrets és posar un ganxito com a pany de la porta, saps? Perquè en les xarxes socials, evidentment, se pot trobar.
Bé, jo vaig tenir una conversa super seriosa amb aquesta família meva, de tot el que implicava el turisme aquí.
Sí, però això que dius, si és que si nosaltres ja no els hi podem mostrar a la gent que convidam a els nostres llocs...
Jo no el vaig convidar.
Bé, això és l'història,
clar. Hem de poder fer-ho. I...
Clar, però és aquest tema de... Què hem de fer? Hem d'abandonar aquests llocs? Ens hem d'anar arraconant fins que ja no mos quedi terra on caminar? És que, clar, pues, anem pa allà, és a dir, no mos queda altra opció. És que... L'altra opció és rendir-te. Clar, jo a aquesta persona li vaig comentar si pujassis qualque foto, això no s'ha de publicar en sa ubicació. Clar. Li dones els quatre tips.
Feu una mica de pedagogia,
no? Una mica de pedagogia, dir-li... és un problema bastant important, això, però qui són jo de vores turoperadors que venen paquets turistes? És que no són ningú.
Clar, però jo, per exemple, vaig anar a Croàcia, que està turistificadíssim.
També.
I jo vaig dir, no m'estic sentint del tot còmode anant a zones que sabia clarament era molt identificable, per exemple, la platja de Muro, el Cudi... A veure, les urbanitzacions de Menorca i Eivissa, per descomptat. I jo vaig dir, ui, no m'estic sentint incòmode. Tanta sort que només varen quedar un vespre. Però després a l'avió vaig seure de vora una croata i li vaig demanar on anava i m'ha dit Solla. Me va dir in the mountains. I jo li vaig dir, oh yeah, I'm from the mountains.
Rocky Mountains. The Rocky Mountains.
Com si fos John O'Heidi, saps? Però i m'ha dit, where? I m'ha dit Sawyer. I jo, ah, molt bé. I no li vaig poder dir res, perquè jo venia del seu país.
Clar, nosaltres també ho fèiem, això.
També turistificat.
Sí. Jo també, quan vaig a un país de viatge, m'agrada visitar llocs xulos.
Clar.
Està clar. Com, és a dir, el problema... És que al final és aquesta la conclusió, i ja cap. No m'ho hem de carregar nosaltres a l'esquena la responsabilitat de la persona o dues que m'ho venen a veure en l'estiu, mostra-li el que jo li vull mostrar perquè és preciós. El problema és d'un altre. I m'estic llevant responsabilitats perquè és el que m'agrada més del món, llevant més responsabilitats en general.
I ara una pregunta molt interessant. Si fóssiu turistes aquí, a les illes, què vos agradaria visitar, així ràpid?
Jo a la serra, en general, tota aquesta zona.
Jo menjaria tot el dia, com un porcellet.
La serra, la Seu.
La Seu, la Seu Valle.
La Seu també, claro, part de demà. Però jo, és que...
No, part de demà.
Aquesta zona, el que dèiem, Vall de Mosa, jo som de Vinicelem, però allò...
Jo visitaria Vinicelem, i d'hòstia.
Sí, jo també li mostraria, i les vinyes, i el paisatge de vinyes que hi ha al voltant és preciós.
Crec que sí.
Però jo no els hi vull dur ja. Jo els aduc a la serra, que no és que meva.
Ben fet. Tion, per favor.
Tot té trampa, en aquesta vida.
Ara tornem.
Gràcies.
Gràcies, Tion.